I ara el que volem fer és saludar en Xavier Mas de Xeixàs, veterà periodista d'Internacional, que té molts quilòmetres a les esquenes i precisament una de les àrees que més coneix, potser la que més especialitzat, és el Pròxim Orient. És el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia i en fi, i després, doncs, que sonessin tambors de guerra al nord d'Israel doncs des de fa ja un any, quan s'inicien les operacions a Gaza, doncs sempre hi ha hagut aquest temor de l'obertura d'un segon front a la banda nord d'Israel, amb la frontera amb el Líban. Hi ha hagut aquesta guerra, com es diu en anglès, proxy, no? Aquesta guerra a baixa intensitat, de llançaments de coets per una banda i bombardejos per l'altra, o sigui, però pareixia, sobretot de la banda libanesa, que no es volia escalar massa les hostilitats al nivell de confrontació, fins que la setmana passada, doncs, amb 3 dies seguits d'operacions armades d'Israel, el primer dia doncs, amb els busques, el segon dia amb els walkie-talkies i el tercer dia doncs, amb aquests comandaments de Hezbollah que estaven parlant en persona, potser en part perquè no tenien ni busques ni walkie-talkies, i que van matar doncs, el tercer de Hezbollah, doncs ja ha començat una guerra que ja podem dir oberta després de els bombardejos ahir que van causar prop de 500 morts i la fugida massiva de moltíssima gent del sud i l'oest del Líban cap a altres bandes del país. Molt bon dia, senyor Mas de Xeixàs.
Hola, molt bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. És guerra oberta, ja? Ho podem dir sense embuts?
Sí, ho has explicat molt bé. Jo crec que, efectivament, la intensitat del foc aeri d'Israel contra el sud del Líban, segurament contra objectius militars identificats prèviament, però evidentment també causant un dany tremendo, ferotge a la població civil, no? Centenars de milers de persones evacuades i, com tu deies molt bé, més de 500.000 de morts en un dia només, hem de parlar només d'un dia de bombardejos, us imaginem el que pot arribar a ser això si continua com va passar a Gaza, no?
Aquest matí hi havia una piulada d'en Miquel Allestaran, un bon periodista que ha estat doncs, corresponsal a Jerusalem diversos anys i que ha estat enviat especial, i deia una piulada que deia la brutalitat extrema de l'operació a Gaza, Musa anestesiat i 500 morts a un dia al Líban, per molta gent ja és com si res. On situarem el llindar del dolor? Creus que Israel, diríem els falcons d'Israel, entre els quals doncs, hi ha Bibi Netanyahu, doncs han guanyat aquesta, diríem, batalla de l'opinió pública, diríem, minvant la sensibilitat de nosaltres, els espectadors des de tot el món?
Bueno, jo crec que sí, que una mica sí, que el Miquel té raó, una vegada que les xifres són tan abstractes ja, o sigui, creure que hi ha 40.000 morts, que signifiquen 42.000 morts a Gaza, que significa 500 morts en un dia al Líban, són xifres que costen molt d'entendre. Llavors, nosaltres aquí a Occident tendim allà de deslligar-nos, no?, d'aquest conflicte tan dolorós i tan difícil de comprendre, no? A mi el que també ha moltíssim l'atenció és el silenci de les capitals àrabs, el silenci dels carrers de les ciutats àrabs que van aixecar-se justament en solidaritat amb Gaza, amb Palestina, i que ara ningú es mou, no? Què passa al Caire, què passa a Amman, què passa a aquestes ciutats on hi ha una població que evidentment és molt més propera als palestins i que també estan callats. O sigui, jo crec que aquí Israel ha demostrat una capacitat d'aterroritzar la població, bueno, que aconseguir que tothom estigui quiet i suportant aquesta brutalitat, no? Tenir en compte també, com tu explicaves abans, veure que el fet que tu, el teu mòbil, que és una eina de vida imprescindible per tothom, no es converteixi en una eina d'espionatge d'un enemic i fins i tot que pugui esclatar i matar-te, és portar la por a tothom. Ahir l'exèrcit israelià va enviar un missatge pels mòbils a tota la població del sud perquè sortís de casa seva perquè anava a ser bombardejada. T'ho imagina't que tu reps aquest missatge al mòbil i com han sabut el teu telèfon? com han pogut entrar a la companyia telefònica que tu et dona servei. Parlem del Líban, que és un altre país. Vull dir, això indica una capacitat de control sobre les vides de la població libanesa, en aquest cas, que és, a mi em fa molta por.
Deixa'm parlar-te del Líban. Parlaves d'aquest silenci de les capitals àrabs. Això té a veure amb aquesta pròpia divisió dins el món musulmà entre sunnites i xiïtes?
També, molt ben vist. Efectivament, Hezbollah és una milícia xií aliada de l'Iran, i el xiisme és una minoria dintre del món àrab, no? Hi ha una forta divisió entre xiïs i sunnis, però dins del Líban, Hezbollah és avui en dia el moviment militar, polític i econòmic més fort que hi ha en aquest país. De fet, són els amos del país, encara que no el governin, i és una força, diguem-ne, que té una capacitat teòrica de fer mal a Israel molt gran, no? Però ja veurem si ho aconsegueix.
Líban era un país, diríem, dels avançats, als anys 60, 70, fins a, sobretot, la crisi dels refugiats de Palestina, i després la pròpia guerra civil amb les faccions cristianes, musulmanes i la pròpia implicació d'Israel. Sempre es diu que el Líban no és Gaza, que no és Hamas, o Hezbollah no és Hamas, que Hamas, un cop, després d'aquesta operació d'un any tan contundent d'Israel a la franja, i també les operacions a Cisjordània, que el Líban segurament mostraria més resistència. Podem esperar més resistència de Hezbollah? Diuen que té un arsenal més potent, que tenen el suport directe d'Iran. Podem esperar, fins i tot l'orografia, no? Són muntanyes on és més complicat. Podem esperar més resistència?
Home, Israel va patir una derrota molt dura davant Hezbollah a principi del segle XXI.
Sí,
hem 2005. De recordar que exactament, no? I que llavors va haver de sortir d'un Líban que havia ocupat militarment, perquè el que vol Israel és crear una zona de seguretat d'uns 40 quilòmetres al sud d'Israel. Una zona de seguretat vol dir una zona controlada per Israel, no pas per Hezbollah. Mm. Això implica una ocupació terrestre que és molt complicada, no? Llavors, com tu dius, el 2005, Hezbollah va expulsar Israel d'allà i va aconseguir una victòria molt important. Llavors, jo crec que això sí que ho sap Israel, no ha oblidat aquesta lliçó, i potser ara s'ho pensarà molt abans d'entrar, però bueno, també pensaven que no escalaria la guerra com ho està fent. Israel està jugant amb foc, vull dir, el risc de que aquesta guerra agafi a Síria, agafi a l'Iraq i a l'Iran i encengui tot Orient Mitjà avui és altíssima. El Bibi Netanyahu ha tirat endavant en contra de les advertències del seu gran aliat, que són els Estats Units. El president Joe Biden li va advertir al començament de tota aquesta guerra fa quasi un any que no cometés l'error que van cometre els Estats Units portant la reacció de l'11S, de l'atac a les Torres Bessones, portant aquesta reacció militar a l'Orient Mitjà i la invasió de l'Iraq i tot el desastre que va haver-hi allà. I tot sembla que el Bibi Netanyahu no li fa cas i que el que vol és continuar la guerra per tots els mitjans possibles.
Netanyahu justifica aquesta operació al Líban sempre esmentant, diríem, la població del nord d'Israel, que diuen que no viuen segurs per mort d'aquest perill o aquesta amenaça de Hezbollah que els llança coets, i que diu que sempre els seus discursos parla que han de poder viure en pau i que no pararà fins que puguin tornar a viure allà. S'estan desplegant diversos regiments de l'exèrcit israelià, que abans estaven a Gaza i ja estan a la frontera amb el Líban. I no acaben de fan la viu una miqueta a Israel pel que fa a les seves intencions. Tu apostaries per una invasió militar?
A veure, jo crec que abans hauria d'haver-hi molta més ofensiva aèria. Jo crec que els israelians ara no s'arriscaran amb una invasió terrestre sense tenir garanties de que les plataformes de llançament de coets de Hezbollah estan destruïdes i que tots aquests magatzems, búnkers, o bases secretes de Hezbollah al sud del Líban estan molt malmeses, perquè no obliden el 2005, i llavors, doncs, no, jo crec que, bueno, i jo crec que és un exèrcit a l'israelià també que està molt esgotat, porta un any lluitant a Gaza. Han patit forces baixes per el que són ells, eh? Vull dir, és un exèrcit d'unes 300.000 persones, la majoria d'aquests són reservistes, és a dir, són ciutadans israelians que estan fora de la seva vida civil portant una arma perquè és la seva obligació, doncs, ara portar... Però, bueno, el Bibi Netanyahu, com us deia abans, és una persona que sembla que necessita la guerra i que està disposat a forçar la màquina tot el que calgui, no?
Dues qüestions per acabar. Hem tingut l'ofensiva a Gaza, recordem, una resposta, doncs, a una, diríem, ofensiva terrorista des de Gaza el 7 d'octubre. Siguem ben pensats en errors d'intel·ligència greus per part d'Israel. Tenim aquesta qüestió al Líban, i després tenim la situació a Cisjordània, que durant tot aquest any, doncs, ja sigui a través de la policia d'Israel, o l'exèrcit d'Israel a Cisjordània, territoris ocupats de Cisjordània, o fins i tot els colons armats, doncs, han creat una situació, doncs, de terror o d'una ofensiva sense precedents a Cisjordània pel que fa, doncs, a la població civil i a combatents a palestins. Tens la sensació que Israel, o que certa part de l'estament militar polític d'Israel, es pren aquesta guerra com la definitiva per crear, doncs, aquestes buffer zones definitives al voltant d'Israel?
Jo crec que no hi ha res definitiu a Orient Mitjà. Jo crec que tot continua i tot continuarà. El que vol Israel és impulsar una seguretat per la via militar. I això és la seva, diguem-ne, naturalitat, naturalesa. Està dintre del seu ADN, lluitar amb les armes per aconseguir protegir les seves fronteres i la seva població. Això no li ha donat l'èxit que hauríem d'esperar, la superioritat incontestable de l'exèrcit israelià no garanteix la seguretat del poble israelià. Israel ha de negociar, ha d'acabar sentant-se en una taula per parlar amb Hezbollah, per parlar amb Hamas, per parlar amb Iran, sobretot, no?, que és el gran instigador de tots aquests moviments, d'aquestes milícies, i fins que no ho faci no viurà en pau. I llavors aquest acord, diguem-ne, que podria, diguem-ne, ser definitiu, sempre està lluny, perquè Israel fins ara mai ha negociat amb un estadat. Fixem-nos a les negociacions que ha impulsat els Estats Units per aconseguir una treva a Gaza i l'alliberament dels hostatges jueus. Sempre que estaven a punt de signar, Israel posava noves condicions. És molt difícil negociar i molt difícil tenir pau si tu no estàs disposat a fer concessions. I llavors Israel no les vol fer. I vol, governat Israel, hem de recordar-ho ara, per un govern d'ultradreta, ultranacionalista, messiànic, ultraortodoxa, no vol cap pacte. Ell confia en que els Estats Units sempre li faran costat i que el seu exèrcit serà capaç de garantir aquesta seguretat. El preu que paguen els seus veïns és immens. I jo crec que el dia arribarà. No sé si serà en les properes setmanes o mesos, etcètera, però el dia arribarà que aquest poble palestí, que aquests libanesos de Hezbollah contraatacaran i la violència continuarà.
Has esmentat Iran, que recordem, doncs, després d'un atemptat, en aquest cas, contra en el seu territori, contra el líder de Hamas, i també la mort d'un ambaixador seu, van respondre a Israel amb un atac molt controlat o molt contingut. Pareix que no, que l'Ayatolà i que els ayatolàs i que el règim iraní no vol entrar en guerra. Els hi acabaran arrossegant, s'hi acabaran ficant? És la gran incògnita per veure si allò esclata del tot?
Jo crec que Iran, igual que Hezbollah, esperarà en el seu moment. Iran és un país, diguem-ne, molt gran, immens, un país que està sota unes sancions econòmiques molt fortes, que està molt vinculat a la Xina i també a la Rússia de Putin, i esperarà el seu moment. Després de l'assassinat d'Ismail Haniyeh a Teheran aquest estiu passat, amb una bomba que el servei secret israelià va col·locar dins una residència militar iraniana, es va iniciar tota una purga dels quadros, diguem-ne, mitjos i intermitjos de la Guàrdia Revolucionària, que és el cos d'elit que diguem-ne, aguanta la teocràcia, el règim teocràtic, i una vegada tinguin aquesta depuració feta, perquè evidentment el Mossad s'ha infiltrat amb aquesta, diguem-ne, organització, ells donaran un cop, i aquest cop serà coordinat amb Hezbollah, que és el seu gran aliat, Hezbollah, hem de recordar, va néixer a principis dels anys 80, just després de la revolució islàmica a Iran, per ser un instrument d'Iran contra Israel. Llavors, aquí hi haurà una coordinació claríssima, i el dia arribarà en el qual aquesta gent doncs, vulgui venjar-se d'Israel.
Moltíssimes gràcies, Xavier Mas Aixà. Com sempre, un plaer xerrar amb tu aquí a Ràdio Illa per la gent de Formentera i Eivissa i perquè ens donis doncs, això, doncs, a certa perspectiva del que està passant allà, que cada dia doncs, estem, en fi, ens hem d'actualitzar pel que succeeix perquè tot avança molt i molt ràpid. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada a tothom.
Una abraçada.